em sentiu bé? Bé, com ha dit en l'Albert, ens vam conèixer i jo parlava de Ponç Pilat perquè jo aleshores preparava un llibre sobre la censura en el Nou Testament. Jo volia fer La passió segons Bilbeny, que sona una mica així grandiloquent, però esclar, tothom pot fer la seva pròpia passió, no la meva passió personal, de, com a ciutadà de Catalunya, que això tots ja m'imagino que coneixeu, sinó la passió aplicada al Jesús històric. I vam coincidir als Pirineus en uns camps de treball, i jo aleshores estava immers en aquesta recerca de com la censura anava reelaborant els textos històrics fins a convertir el Jesús històric en un Jesús mític o en el Jesús de la fe, no? A partir d'aquí vaig anar introduint-me en altres camps de la transmissió textual, entre ells el de la història de Catalunya, que és un camp que nosaltres sabem, o som una comunitat autònoma, una regió, no som una nació, no? I si som una nació tenim una història, però quan la busquem no la trobem. I aleshores aquesta també va ser un altre camp determinant, no? Vull dir que contínuament ens diuen que no existim com a regne, que no existim com a nació, que això de Catalunya és un invent de la burgesia catalana del final del segle XIX, que amb diners, esclar, ens hem vist en cor de ser uns insolidaris perquè no els volem repartir amb Espanya. Avui dia tornem a sentir l'Alfonso Guerra, i bé, el tema de la nació, si som o si no som, i tot això, en el fons, si no tenim arguments històrics, ens costa molt poder oposar qualsevol mena de resistència intel·lectual, no? Doncs d'aquesta mena de formació sobre la nostra història vaig passar també a la censura aplicada a la descoberta d'Amèrica. I d'aquí, mentre volia desintoxicar-me d'en Cristòfol Colom, anava agafant aspectes col·laterals que a mi em semblaven interessants, sense saber ben bé per quina raó, perquè no se sabia res d'aquell personatge, perquè era un misteri, perquè havien desaparegut els originals, perquè les seves obres presentaven diversitat i multiplicitat de fets irreconciliables. De mica en mica he anat introduint-me en temes. Avui dia es podria fer com una gran enciclopèdia de la Catalunya esborrada, de la mateixa manera que Jesús, doncs, no era cristià, que era jueu, doncs tindríem que ja la història nacional de Catalunya no és castellana, sinó que és catalana, i per això és la història nacional de Catalunya, però la censura ha fet que no ho coneguem. Avui dia sembla que parlar de la censura és com una vareta màgica que jo utilitzo per fer prestidigitació independentista, i no és ben bé així. O sigui, jo penso que la meva ideologia política és la meva ideologia política, i la raó és la raó. De vegades, una obseca l'altra, però no necessàriament és així, perquè si els catalans no podem parlar de la nostra història, els francesos poden parlar de la seva, els italians podran parlar de la seva, qui pot parlar de la seva història? Una cosa que sembla ben natural a tots els països del món, resulta que quan algun català parla de revisar la seva història, de seguida ja li treuen la ideologia, el nacionalisme, l'independentisme, el federalisme, l'autonomisme, l'accés de catalanit. Bé, una cosa que es dona per idènticament igual a tots els països del món, i a nosaltres ens sembla que és una tara insalvable, no? Doncs quan jo m'interesso per aquests aspectes esborrats de la cultura catalana, sense saber ben bé com, o sigui, buscant, intentant trobar una justificació de per què aquest personatge ha desaparegut de la nostra història, en queden rastres però molt minsos, en queden llegendes, en queden tradicions, en queden documents escadussers, i com és que tot el gran gruix de la informació ha desaparegut, vaig a petar amb la censura, amb les lleis de la censura, amb la Inquisició, que també és una part de la censura. Allà on no arribava la censura política, arribava la censura religiosa, i allà on no arribava la censura religiosa, arribava la censura política, i les dues arribaven alhora al mateix lloc. Doncs imagineu-vos què havia de passar a començaments del segle XVI. Bé, jo pel que he anat parlant i veient i llegint, em sembla que no hi ha cap acadèmic, ni en l'àmbit de la història, ni en l'àmbit de la literatura, que tingui una noció precisa i exacta del que va ser el segle XVI, i menys la segona meitat del XV. La gent es pensa que el que trobem en els llibres o en els documents, allò és, un, és gairebé està escrit amb el dit de Déu, no? I aleshores Déu va escriure Colones, Genovés, i o Cervantes nació en Alcalá, i realment no és així. Realment la història, la documentació, els textos que ens arriben són fruit d'un procés de reelaboració constant amb interferències religioses i amb interferències polítiques. Per tant, es tractava, per poder explicar això, per poder explicar que el que jo vull dir no és fruit de la meva obsecació independentista, sinó que és fruit d'una observació de la realitat des d'una perspectiva diferent, he intentat buscar què romanços era això de la censura i si realment va existir. Efectivament, va existir, i jo només us en faré un tastet. Tinc aquí una vintena de dades, però gairebé n'hi ha centenars, però no puc anar amb centenars de dades sobre la censura perquè aquesta només és una introducció al tema i no pas al tema en ell mateix, però perquè veieu una mica què passava al segle XVI, quina mena de control s'exercia sobre els llibres, sobre els textos impresos, sobre els autors d'història, sobre els autors de poesia, sobre els reformistes, sobre els literats. Sobre tot això només us donaré quatre dades perquè pugueu fer-vos una mica una idea, que és molt difícil que us feu una idea, molt difícil, perquè jo veig, doncs, i que continuo observant, que cada vegada que parla un entès del segle XVI es deixa això i es pensa que els llibres que comenta són realment el fruit de l'historiador i prou, no? I sense veure-hi la mà del censor. Bé, algunes dades, doncs, sobre aquesta censura. El segle XVI, el 1501, ja comença amb un decret o encíclica de la impremta del papa Alexandre VI per controlar l'impremta. El 1503, això ja és més interessant en el camp que ens ocupa, hi ha la pragmàtica dels reis catòlics sobre el control d'impremtes i estampació dels llibres. Dic que aquest és més interessant del que ens ocupa perquè a partir d'aquí, en els regnes hispànics, es farà prevaler aquesta pragmàtica en què els reis catòlics prohibeixen editar qualsevol mena de llibre sempre que no sigui supervisat per una sèrie de personatges nomenats per ells, que acostumen a ser personatges vinculats als estaments religiosos, arcabisbes, bisbes, i algun altre prelat eclesiàstic, que m'imagino que no eren ells els que llegien tots els llibres, sinó que ells tenien un secretariat, el secretari que agafaven els llibres, els llegien, els portaven, i aquests religiosos signaven allò que deien el nihil obstat, o amb llicència, la qual cosa vol dir que quan trobem un llibre amb un nihil obstat, no vol dir que el llibre no hi hagi res que obsti per ser produït tal com estava escrit, sinó que vol dir que no hi havia res que obstés per imprimir-lo, perquè allò que molestava ja havia estat suprimit. I quan un llibre diu amb llicència, vol dir que ja ha estat supervisat. Aleshores, aquesta pragmàtica dels reis catòlics, bàsicament el que deia és que hi havia tota una sèrie de controls i que si se saltaven hi havia unes penes que s'havien de pagar, bàsicament amb diners, amb unes multes, amb uns béns, la confiscació dels llibres, de tots els llibres, etc, etc. Però bàsicament havies de pagar una multa en diners. El 1515 el papa Lleó X fa una disposició suprema sobre la impressió de llibres en tant que censura i concessió de llicències. El 1524 Climent VII fa la butlla Cena Domini contra els llibres de Luter. O sigui, tots sabeu que el senyor Luter, doncs, va escriure unes coses que a l'Església no li va interessar, i immediatament van controlar la impressió, estampació i lectura d'aquests llibres a través de butlles. El 1527 hi ha la cèdula reial de Carles I, per la qual es prohibeix que es venguin ni s'imprimeixin les relacions que va enviar en Cortés de les Índies. Per tant, tenim ja un primer tema relacionat amb Amèrica, en què tot el que fa referència als llibres d'en Cortés són absolutament confiscats. Del 1528 al 1536 hi ha el Concili de Bruges, el 28, el de París, el 28, el Canterbury, el 29, el de Colònia, el 36, en què s'hi proclama la prohibició de tot llibre, paper, gravat, etc., que no hagi estat revisat per les autoritats competents. Ens anem al 1540 a un edicte de Carles V contra les publicacions de Luther, Wycliffe, Huss i Melanchthon. El 1540 i el primer índex expurgatori de llibres. Això vol dir que es fan uns índexs i els llibres que hi ha allà s'han d'anar a buscar i expurgar. Aleshores, això fa que en alguns autors editin llibres que estan posats en aquesta llista. Això són trampetes que es fan amb una data anterior. Si tu veus que el teu llibre està allà, la segona edició, per exemple, o la primera, la fas dient que aquest llibre no està editat al 1540 sinó al 1538. Això és una cosa que, per exemple, en les edicions catalanes de París passava, el Teresa Sucurull, a la seva panoràmica del nacionalisme català, no sé si ho recordeu, amb aquells volums, amb aquell paper sèpia, jo li preguntava com és que havien anat a editar allò a París, i em va dir que no era París, que això ho havien editat a Barcelona, però havien posat edicions catalanes de París per salvar la censura, no? Doncs aquests mecanismes també passaven al segle XVI. El 1540 hi ha el primer índex expurgatori de llibres, us deia, i el 43 l'índex Librorum Hereticorum, publicat pels teòlegs de la Sorbona a París, una versió més puntualitzada d'això mateix a París. Entre el 48 i el 49 apareixen els índexs de llibres prohibits a Venècia el 48 i a Colònia el 49, i això vol dir que llibre que apareix en aquests índexs, immediatament hi ha uns personatges que van a buscar-los. Vosaltres, és una mica, no sé si heu vist el Fahrenheit, doncs és això, és això. I en alguns casos hi ha les cartes de donant ordres que es vagi a Amèrica, perquè saben que hi ha una persona X Amèrica que té tal llibre, i surten dos senyors d'Espanya a buscar el llibre aquell d'Amèrica. No és un índex per penjar en una paret com un pòster, sinó és un índex amb una vigència jurídica efectiva. El 1556, i aquí entrem ja per primer cop en la censura moderna, perquè fins ara us deia que era una censura que controlaven bàsicament les autoritats religioses. A partir del 1556, que quin any és el 1556? El 1556 és l'any que Felip I d'Aragó i II de Castella es proclama rei. Felip és proclamat com a Felip II, rei de Castella, com a Felip I, rei de tots els estats catalans. Aleshores, una de les primeres coses que fa, mira que en podia haver fet d'altres, una arrossada, tirar petardos, anar a pescar, fer una fira cultural, una de les primeres coses que fa el 1556, i és una reial cèdula per la qual es prohibeix, entre d'altres matèries, l'impressió de tots els llibres que tractin d'Amèrica. El 21 de setembre. Sembla que no, que va dir algú, li deuria dir, home, sembla que han quedat alguns buits legals. El 9 d'octubre del 56 hi ha una altra reial cèdula per la qual s'ordena als oficials reials dels ports americans que reconeguin els llibres que arriben en els vaixells i que recullin els que es troben a les llistes dels índexs de la Santa Inquisició. O sigui, sembla que això no va quedar prou clar si havien de treballar en els ports d'arribada de vaixells d'Amèrica. Doncs immediatament ja amplien la reial cèdula del 21 de setembre per una altra del 9 d'octubre. El 1557 s'edita el primer índex pontifici de Pau IV, o sigui, el Sant Pare diu, jo també no em vull quedar endarrere i vull col·laborar en l'expurgació de llibres herètics i de llibres perillosos, i fa un primer índex el 57. El 58 Felip I torna a l'atac i escriu i fa pública una pragmàtica del 7 de setembre per la qual es mana imprimir un catàleg de tots els llibres prohibits a fi que siguin cremats públicament. Recordeu allò del Quixot, d'aquella crema que es fa, una mica tothom diu, i amb raó, que és una mena de sàtira, befa o escarni del que realment passava. Els capellans feien uns índexs, els anaven a buscar a les cases, alguns deien, sabem que els tens, porta, els millor per a tu que els portis, i els portaven i els cremaven públicament. El 1560, el 14 d'agost, o sigui, fixeu-vos, en 4 anys, 56 n'hi ha dues, el 58 un altre, i el 60 en 4 anys hi ha 4 lleis, 3 reial cèdules i una pragmàtica sobre el control ideològic. Hi ha una nova reial cèdula de Felip I que reforça la de 1556. Els motius i les puntualitzacions d'aquesta reial cèdula, si algú li interessa, després en podem parlar. El segon índex de Pau IV és el 1562. El 1564 hi ha l'índex del Concili de Trento. Penseu, doncs, que hi havia hagut una reforma religiosa amb Carles I a començament del segle XVI, que es diu la Reforma, i a partir de Trento hi ha la contrarreforma, o sigui, tots aquells reformistes els agafen, els tallen a trossets, els cremen, en fan maionesa, mandonguilles, va ser així, eh? Jo ho explico d'una manera frívola, però realment penseu que de la família de Joan Lluís Vives només va quedar ell, eh? De la Bíblia valenciana ha quedat mig full. Fins ara ens pensàvem que la Bíblia valenciana era com una mena de mite dels entesos en la literatura de l'època moderna, que deien que Catalunya havia produït la primera Bíblia en llengües romans d'Europa, però clar, això era fruit de la nostra obsessió nacionalista, perquè no es trobava. Hi havia unes referències, però la Bíblia no s'ha trobat l'última pàgina. I això, hi ha un llibre d'en Jordi Ventura sobre la Bíblia valenciana, i l'explicació de tot el procés, de com agafen a la gent, els torturen, diuen si han col·laborat o no en aquesta Bíblia, si traduïen llibres, si col·laboraven en la traducció al català d'aquesta Bíblia. És una cosa que evidentment fa esfereir, i que penso que la majoria de nosaltres ens pensem que el segle XVI va ser una altra cosa, eh? De fet, hi hauríem d'afegir la bruixeria, eh? També el XVI i el XVII, amb la màxima eclosió a la primera part del XVII, però que realment és un segle que podem estar tots molt contents, a la part que almenys jo, de no haver-hi viscut, perquè ara no podríem fer, per exemple, aquesta xerrada, eh? El 1566 hi ha la Sagrada Congregació de l'Índex, formada per Piu V amb Antonio Pocio de secretari. El 1569 la República de Venècia accepta el catàleg de llibres prohibits del Concili de Trento, o sigui, després demanaven que les repúbliques o ciutats o estats s'adherissin perquè donguessin una mica de coixí polític en aquesta persecució de llibres. El 1570 hi ha un edicte que obliga a aplicar l'índex a Flandes i als Països Baixos. Fixeu-vos, doncs, que fins al 1570 sembla que hi va haver com una mena de república independent de la persecució literària. No ho sé ben bé, però això explicaria per què molts humanistes catalans marxaven a Flandes, eh? Joan Lluís Vives és a Flandes, Erasme de Rotterdam és a Flandes, tota una sèrie de pensadors marxen d'aquí, i sembla, no sé ben bé per què, això s'hauria d'estudiar, no? Flandes els acull. El 1573, el Concili de Milà s'aprova també que s'ha de complir l'índex, cal fer complir aquest índex de llibres herètics, no? El 1585, Sixte V augmenta l'autoritat de la Sagrada Congregació de l'Índex. El 86 es publica l'Índex a Lió. El 90, el Concili de Tolosa fa una nova formulació de les regles perquè es puguin controlar millor els llibres. I el 94, així, a grosso modo, us ho he dit, després, entre aquests anys hi ha moltíssima més informació que tinc en llibres i manuals especialitzats a casa, però que no em volia fer pesat, volia fer això una petita introducció de 10 minuts. El 94, al Concili d'Avinyó, hi ha també una nova formulació per poder controlar els llibres. Per tant, del 1501 al 1594 no es pot, com heu vist, editar un llibre sense que hi hagi una supervisió estricta, ferotge, un control ideològic i polític dels continguts d'aquests llibres. I qualsevol llibre imprès, qualsevol llibre que trobem imprès, ja és un llibre controlat i expurgat. I no sabem ben bé què ha escrit el censor, què ha escrit el prelat eclesiàstic, què ha escrit el funcionari reial i realment què ha escrit l'autor. Això també és les conclusions que arriben als entesos en censurologia, si es pot dir així, en què no se sap bé el que escriu, què és degut al censor i què és degut a l'autor. Alberto Blecua, que és un professor que vaig tenir de llengua i literatura espanyola fa anys a la Universitat de Barcelona, té un manual de crítica textual i és un dels pocs, era, perquè es va morir, em sembla que l'any passat, dels pocs que ha posat una intenció una mica especial a esbrinar què passava amb la transmissió del text. Segons Alberto Blecua, en parlar de la transmissió impresa, escriu: esment a part mereixen les edicions falsificades i contrafetes impreses en peu d'impremta i any diferent al veritable. Frau, molt freqüent al segle XVII. O sigui, no cal que ho expliqui millor, i aquest senyor ens està dient que un dels fraus més freqüents al segle XVII és preparar un llibre en preu d'impremta falsificat. Diu que passa amb Guzmán de Alfarache, amb Persiles, amb Cervantes, amb algunes comèdies de Lope, amb Tirso de Molina i Calderón de la Barca, i en general cito textualment, amb totes aquelles obres de gran èxit per motius literari o d'altra índole religiosa o política. Recordeu també, doncs, que en Guia ja explicava en els seus llibres sobre el Tirant lo Blanc que el Tirant lo Blanc no era de Joanot Martorell, la qual cosa subscric totalment, perquè entre d'altres coses Joanot Martorell no era un escriptor i mai no va escriure res, sinó que simplement, com que Ruiz de Corella era un antitrastàmara ferotge que havia denunciat les atrocitats i les tiranies de Joan II i era del bàndol dels Urgell, doncs aquest senyor no podia ser que el seu nom sobrevisqués a la història, no? I aleshores agafen els llibres i retoquen el nom. Per això hi ha dues edicions en castellà del Tirant lo Blanc, amb una es diu que és de Joanot Martorell i en l'altra ja és anònima. O sigui, el mateix editor publica una obra amb el nom de Joanot Martorell i l'altra anònima, però si era el mateix editor no sabia que qui era l'autor. Imagineu-vos ara en Jesús Moncada que aparegui un llibre editat per en Guardiola que diu anònim, camí de sirga, anònim. La cosa fa pensar una mica. L'Alberto Blecua, a més, aprofito per dir-ho, hi havia una llei que prohibia editar llibres anònims perquè a darrere de la conya de l'anonimat es podia dir qualsevol animalada, qualsevol injúria, qualsevol insult i busca'm, no? Doncs també hi havia unes lleis que no permetien de cap manera que es pogués estampar un llibre anònim, amb la qual cosa els llibres que són anònims és que són forçosament anònims o forçadament anònims o forçats a l'anonimat per la mateixa maquinària d'estat. En tots aquests casos, diu en Blecua, cal un coneixement molt profund dels impressors de l'època per poder determinar la data i el lloc precís d'impressió, perquè ell diu que això és un frau. I avisa que, i torno a citar textualment, no s'han de confondre les impressions il·legals amb d'altres de perfectament lícites, amb la qual cosa ens està dient que un gran tou d'entesos les confonen. Les queixes dels poetes, diu, i escriptors en general, per la deturpació de les seves obres i pels furs i les falses atribucions sobrepassen en alguns casos el simple tòpic retòric. O sigui que hi ha molts autors que es van queixar que s'havia malmès la seva obra, que se'ls havia fet malbé el títol, que els havien esborrat de l'autoria de l'obra, i tot diu aquestes queixes sobrepassen la mera anècdota, o sigui que no és una anècdota sinó que constitueixen una autèntica línia d'observació de la realitat, i que és una realitat adulterada. Bé, aleshores, com podem saber en quina llengua es va escriure una obra? Si els censors hi posaven cullerada, si els censors canviaven la data d'edició, canviaven el nom de l'autor, canviaven el lloc d'impressió, com podem saber si canviaven o no la llengua, oi? És una cosa que jo discutia, parlava amb un conegut que també és professor d'una assignatura que es diu Decadència, de Llengua i Literatura Catalana, Albert Rosich. Amb l'Albert Rosich no se'n sabia venir que en tot el segle XVI a Catalunya no hi hagués cap obra que sobresortís una mínima, o valgués un igual que la pitjor obra de la literatura castellana. Aquí no hi ha res que es pugui comparar amb la pitjor obra de la literatura castellana, i ell no entenia això i pensava que era impossible que una societat activa com la catalana, de mercaders, notaris, militars, amb vincles amb la casa reial, amb tota una sèrie d'activisme polític, no produís absolutament res de res de res que pogués ser mínimament valorat a nivell universal, no? En canvi Castella, el que sí, Góngora, Quevedo, Cervantes, Tirso de Molina, Santa Teresa, Juan de la... No tenim, en Fuster diu, és que no tenim ni un mal imitador de la poesia mística castellana. I en Rosich deia que no pot ser que això passi, però és. Aleshores cal buscar les raons. Jo pensava que si es retoca tot, per què no s'havia de traduir també? I aquestes versions en castellà són les que han passat a configurar, doncs, això, la literatura castellana, la història castellana, les glòries de Castella, sobre les quals, a partir del segle XVI, s'intentava construir la corona d'Espanya. Aleshores, he anat buscant per trobar alguna pista que ens pugui explicar que hi havia una obra en català, però que ha estat traduïda, forçosament traduïda en castellà, i hem perdut l'original. He trobat 7 o 8 rastres que us explicaré. En Pere Antoni Bauté, valencià, el pròleg a l'edició castellana de la seva Història de València del 1546, ens diu que s'imprimí en llengua valenciana com jo la composí, però el llibre era necessari proveir-lo de llengua castellana perquè fos entesa en els llocs on no entendrien la valenciana. S'excusa de traduir l'obra, donat que, sent jo valencià i natural i escrivint de València els seus regidors, perquè escriu aquesta obra, la dedica als regidors de València, escrigui en castellà. S'excusa d'això perquè el castellà és llengua estranya per València, perquè havent vingut els diversos regnes d'Espanya a una general i sola senyoria, excepte el regne de Portugal, sembla que al mateix temps requereix que siguin tots en una llengua comuna. O sigui, hem d'estar dient que, ho sento, dedico aquesta obra en català a uns regidors catalans. Jo no sóc castellà, tothom parla en català, ningú ho fa en castellà, però com que tots els regnes d'Espanya han anat a un mateix rei i aquest rei és castellà, doncs cal que això sigui escrit en la mateixa llengua. No ens diu que li han obligat d'una manera forçosa, però sí que ens diu que es veu obligat d'alguna manera a traduir-ho, perquè per les excuses que dona. Evidentment no cal que us digui que la Història de València en català no es conserva i només es conserva l'edició castellana. El segon exemple que us vull comentar és el d'en Jeroni Pujades, en el seu pròleg a la Crònica Universal del Principat de Catalunya de 1606, ens diu que no va voler traduir el llibre en castellà com alguns volien. I ho explica. Diu: desitjaven alguns que fos aquesta obra escrita en llengua castellana, com aquella que és més estesa i entesa per les nacions estrangeres. Però no és estada possible altra cosa del que s'és fet, o sigui que ho ha fet en català. Alguns volien que ho fes en castellà i jo he dit que no, i per això ho he fet amb el que he fet. És a dir, que publica el primer volum en català, però tots els restants ja són en castellà. Tot i deixa dit que escriu en català per no ser ingrat a la pàtria i nació, i perquè els prelats, doctors, mestres i escriptors s'han d'acomodar el profit i utilitat dels súbdits, oents, deixebles o lectors, no obstant sien murmurats, menyspreats i, com diu Sant Pau, excomunicats i anatematitzats, i no fer com d'altres que usen la llengua castellana. O sigui, no vull ser ingrat a la meva nació, vull escriure en català, ho escric en català, i no em vull acomodar com fan altres que s'acomoden per no ser excomunicats i anatematitzats. Per tant, en aquest pròleg ja ens està dient que sí que hi ha unes injuccions polítiques, que hi ha unes persecucions, i que en alguns casos, si s'hi resisteixen, poden acabar excomunicats i anatematitzats, però ell no ho fa i escriu en català. Doncs no s'ha conservat tampoc el primer volum en català, ni tota la resta que tenim, que es diu ja Crònica Universal del Principado de Catalunya, està escrit totalment en castellà, i aquesta és l'obra que s'ha conservat. L'Onofre Manescal escriu un sermó el 1603 que no vol que s'imprimeixi en castellà perquè diu que és del parer, del qual parer eren alguns, entenent que el llenguatge castellà havia de ser més comú i més apacible. O sigui, ell, tot i que veu que té unes pressions perquè la llengua castellana ha de ser la llengua comuna i més apacible, o sigui, més agradable, ell escriu els seus sermons en català, però tots els sermons següents que tenim ja s'han conservat en castellà. El quart element per explicar que realment hi ha una traducció sistemàtica forçada o no dels autors catalans és el de Lluís Pons d'Icart, en el seu pròleg de l'edició castellana del Llibre de les Grandeses de Tarragona del 1572, ens diu: aquell llibre havia jo composat, discret i savi lector, en llengua catalana, però coneixent el greuge que feia aquesta ciutat, que per sol a Catalunya el meu llibre fos fet, o sigui, que li estan dient que escriure un llibre català per només Catalunya és un greuge. Això també sona bastant modern, Diu: m'ha semblat traduir-lo al castellà, encara que jo hi estigui poc versat, No perquè tingui jo per millor aquesta llengua, la castellana, que la catalana, ni que altres, sinó que, com sigui jo natural de l'invictíssim rei Felip nostre senyor, és més usada en tots els regnes. I torna, d'alguna manera, a posar el rei Felip i a posar les seves voluntats de traduir-ho tot, i com que jo sóc súbdit d'aquest senyor no puc fer res més que traduir-ho. I diu, i sobretot perquè no es vol posar a perill de ser reprès i mal notat. O sigui que si ho feia en català també podia posar-se en perill. Insisteix el lector que el perdoni per escriure en llengua aliena, puix ni jo podia servir-te d'altra manera, ni pagar l'obligació que tingui de que la meva pàtria, per la qual, segons Ciceró, no s'ha de témer cap perill. O sigui, com que Ciceró diu que per la teva pàtria no has de córrer cap perill, jo escric en castellà pel perill que pugui córrer. No sabem, o no sé exactament quins podien ser aquests perills, però sí que veiem contínuament que ens estan dient que se senten amenaçats. El cinquè personatge és Francesc Tarafa, que el 1552 havia publicat el llibre dels pobles, rius i muntanyes d'Espanya. Es va traduir llatí, però del text català no se'n sap res. Això ens ho diu l'Alexandre d'Armengol i de Pereira, el pròleg del llibre Francesc Tarafa, Crònica de cavallers catalans. El penúltim autor que vull comentar és Martí de Viciana, un altre escriptor valencià, que a la dedicatòria de les alabances de la llengua hebrea, griega, castellana i valenciana, editada a València per Joan Navarro el 1574, demana al Senat valencià que el perdoni per haver passat aquesta obra del valencià al castellà, que per la mateixa causa hagui de passar la Crònica de València, el llibre de la noblesa Armes i Blasons i el llibre de la recreació dels dies calorosos de juliol, que després d'haver-los compilat en la traducció de tots ells tingui altre tant treball solament per fer-los comunicables a molts altres, a moltes altres províncies. O sigui que no n'hi ha prou que s'editin en català, això ho han d'entendre totes les províncies i li fan traduir. Diu, per bé que l'havia escrit en català, perquè tots els que parlen castellà, diu, tornin a la seva llengua natural, que de la teta mamaren i no la deixin per cap altre del món, pugen la seva propietat a moltes accedeix. O sigui, tot i que escriu en català per això, perquè la llengua s'ha de comunicar en la llengua natural, i tot i així es veu forçat a traduir-ho. Com diu Joan Fuster, Martí de Viciana redactà els originals en català i hagué de traduir-los per publicar-los a la Història del País Valencià. I l'últim comentari és, segons en Diego Romero Lucas, que parla de les edicions en català del segle XVI, i diu que és molt destacable el fet que han desaparegut quasi totalment les obres literàries impreses en aquesta llengua catalana, a excepció d'algun certamen poètic en honor de la Mare de Déu o d'algun sant. A més, diu, ni tan sols es reimprimeixen les grans obres d'autors valencians de finals del segle XV i principis del XVI, que tan present van estar en els orígens de l'impremta valenciana: Joan Ruiz de Corella, Sor Isabel de Villena, Jaume Roig o Tirant-lo Blanc, no s'imprimiran més en llengua catalana al llarg del segle XVI. I no és perquè no hi hagués públic, perquè van ser obres de gran tiratge, de gran difusió a finals del XV, però ja en el XVI ja han desaparegut.